Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Als anys 80, Jay Westervelt era un jove estudiant d'ecologia que va aprofitar un viatge d'investigació per escapar-se a les Fiji, al Pacífic Sud, perquè volia fer surf. El noi es va instal·lar en un hostal modest en una illa privada de l'arxipèlag, avui convertida en una illa resort. Com que necessitava una tovallola neta, es va colar al complex hoteler més luxós de la zona, el Beachcomber, que amb la seva política expansionista malmetia l'entorn natural. Penjat a la porta de les habitacions, el jove va veure un cartell que deia «Salva el nostre planeta». Advertia de la despesa d'aigua que suposava netejar les tovalloles que només s'havien fet servir una vegada i convidava els hostes a deixar-les a terra en cas de voler-ne de netes. El missatge anava acompanyat del símbol del reciclatge amb les tres fletxes verdes en forma de cercle. Poc després, l'estudiant va explicar la seva experiència en un article acadèmic on va utilitzar el terme greenwash, rentat verd, per denunciar la hipocresia de tot plegat. El concepte es va consolidar per explicar molt bé una pràctica de màrqueting cada vegada més comuna que, a base de falsedats, d'ambigüitats i de desinformació, fa creure als consumidors que una empresa o un producte respecta el medi ambient quan realment no ho fa. L'objectiu de les empreses que recorren al greenwashing, en català ecoblanqueig, és vendre, facturar i contrarrestar les crítiques. D'exemples en trobaríem molts. Els més descarats en aerolínies, en empreses energètiques o en bancs, que amb les etiquetes de sostenible o ecològic fan un rentat de cara a la galeria. Aquest tema l'ha estudiat molt bé l'ambientòleg i divulgador científic Andreu Escrivà, que acaba de publicar Contra la sostenibilitat, a Sembra Llibres. Escrivà sap que la sostenibilitat actual, que qualifica de mercantilista i buida de contingut, ens ofereix la il·lusió que és possible continuar vivint en la societat del superconsum quan el que urgeix és un canvi de model de negoci d'aquestes empreses. Perquè les dades són contundents. L'últim informe del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic alerta que la temperatura del planeta s'incrementarà en 1,5 graus al 2030. La resposta per fer-hi front, diu, ha de ser col·lectiva, perquè no es pot lluitar contra el canvi climàtic sense lluitar contra la desigualtat.
Solidaris. Tothom té una història.
Fa mig segle que la publicitat ens bombardeja amb anuncis verds.
Posaré l'aire.
Això, posa'l, carguem-nos el planeta.
No és fàcil. Però hem d'arribar a un món que ens permeti viure millor a tots, sense renunciar al progrés i sense fer mal al planeta. Aquest és el nostre compromís. Una iniciativa d'Acciona.
¿Por qué solo las estrellas de Hollywood pueden tener un coche ecológico?
Los que ocultamos la edad de estas estrellas.
Los que le hacemos manicura a sus perritos.
Los que caemos al suelo en su lugar. También queremos un coche ecológico.
Els anuncis verds són aquells en què les marques ens expliquen que els seus productes són respectuosos amb el medi ambient o en el que les empreses afirmen que es preocupen per la salut del planeta.
Dear planet, we are committed to making fashion more sustainable.
Este no es otro típico comercial de Coca-Cola.
¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas?
Por un tiempo, nosotros tampoco.
Lo sentimos.
Y nos dimos cuenta de que las botellas que más importan les vacies.
L'any 2002, el sociòleg Fernando Olivares Delgado va publicar la primera tesi doctoral que analitzava aquest fenomen a Espanya.
Diferenciaba, por ejemplo, lo que era publicidad de producto de publicidad corporativa. Y entonces comprobé precisamente cómo precisamente los sectores con mayor deuda ecológica son los sectores que más invertían en publicidad con contenidos verdes. Y ahí aparecían precisamente el sector de la industria química, la industria energética, la industria del automóvil, la industria de los electrodomésticos. No es casualidad que Mercedes, que Audi, que Volvo, que Bosch, que Miele, que Hetz, Basf, que son compañías industriales y marcas globales, ya en los años 80 fuera un mensaje estratégico el decir cosas sobre el medio ambiente. Eso no es una cuestión del departamento de publicidad. Es una cuestión y una decisión empresarial y corporativa.
Olivares actualment és professor de comunicació i psicologia social a la Universitat d'Alacant.
I los propósitos de las compañías son todos bien sonantes, son todos como muy eufóricos, ¿no? Estamos aquí para hacer de nuestro trabajo un mundo mejor para ti. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? El consumidor, pues un consumidor escéptico ya de dónde está la verdad. O sea, ahora mismo el problema es la desinformación en materia, no solo en materia verde, sino en términos generales.
El sociòleg va analitzar un miler d'anuncis publicats a la premsa a finals dels anys 90 i es va adonar que les empreses començaven a interessar-se cada vegada més per transmetre missatges verds. D'una banda, en el cas de les que es dedicaven als negocis més contaminants per netejar la seva imatge, i de l'altra perquè en tots els sectors van detectar que hi havia conceptes que ajudaven a incrementar la venda dels productes. Reciclat, respectuós amb la capa d'ozó, biodegradable, ecològic, però sobretot sostenible.
La palabra sostenible la usa el mundo corporativo cuando se da cuenta que es poco sostenible y que hay que equilibrar la debilidad con la palabra, con el discurso, con la responsabilidad social corporativa. Entonces, cuanto más se ha usado el concepto sostenible, más se ha vaciado de sentido y de valor. Ahora, cualquier empresa dice ser sostenible y realmente está erosionando la legitimidad de quien realmente lo es.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente.
Totes aquestes estratègies de màrqueting són el que es coneix com a greenwashing, és a dir, desinformació difosa per una organització amb l'objectiu de projectar una imatge pública ambientalment acceptable.
Cuando el discurso va por un lado y los hechos van por otro en materia verde, eso se llama greenwashing.
En català, ecoblanqueig. Una definició amb més profunditat i matisos sobre el fenomen és la que va fer el filòsof i sociòleg francès Jean Baudrillard.
Él dijo algo tan contundente como que nos estamos cargando la naturaleza de facto, pero la estamos reemplazando a través de mensajes. Estamos creando una imagen de la naturaleza al mismo tiempo que la estamos destruyendo en realidad. Con lo cual los mensajes son sustitutivos de la verdadera realidad.
Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada.
Les noves generacions cada vegada estan més preocupades per tot allò vinculat a l'ecologisme. A YouTube, Instagram i TikTok, els joves activistes ecologistes com EcoGuilty o Climabar desmunten les polítiques comercials d'algunes empreses.
Y Fairy tiene la cara de decirnos que ellos solamente son responsables del 10% del impacto medioambiental de sus productos y que el otro 90% es culpa nuestra, de los usuarios, de los consumidores. O sea, ¿de verdad? Otro caso muy claro de este tipo de greenwashing son todas esas empresas petroleras que intentan trasladar la responsabilidad de disminuir la huella de carbono a los usuarios de estas empresas y no se responsabiliza de lo que ellas mismas hacen. O el caso de Pantene, que ha decidido crear un sistema de refil. Sí, sí, lo que oís, Pantene sacando un sistema de refil, un sistema que consiste en que compres otro envase de plástico y te lo lleves a casa y lo vacíes en el que ya tienes. Pero tiene un cachito verde, así que debe ser muy eco, ¿no?
En el vídeo de hoy os vamos a traer los peores ejemplos de greenwashing que hemos encontrado en el mundo, en exclusiva para Climabar. Vamos a por el primero. El primero y el más grande del mundo mundial fue el de la huella de carbono.
¿Quién hizo esta monstruosidad?
BP.
BP es la de la gasolina.
De las empresas o industrias, o como lo quieras llamar, que más emisiones de carbono emite, porque es la que quema combustible fósil, fue la que creó por primera vez el término huella de carbono. Cuando empezó a decir a la peña, ¿cuál es tu huella de carbono? No, la mía no la mires. La tuya, ¿cuál es?
Olivares ens anima com a consumidors a realitzar una crítica més profunda.
El mundo corporativo no está para cambiar el mundo a mejor, está para hacer lo posible para seguir ganando dinero. Y si tiene que argumentar el mensaje verde o el mensaje de la diversidad, lo hará. Y si tiene que incorporar mujeres a la cúpula directiva, lo hará cuando no tenga más remedio. Porque así es. Y pedirá perdón. Audi, en el año 1995, hizo una campaña maravillosa en el Día Mundial del Medio Ambiente pidiendo perdón al planeta. Y bueno, y ahí pedía perdón. Pero siempre hay un pero. Cuando hay un pero, todo lo anterior al pero queda anulado. Entonces, ahí dice, perdón al planeta por todo el daño que hemos hecho en la industria del automóvil, pero En Audi nos esforzamos para ser líderes en la visión del planeta y en la defensa del planeta. Seguiremos trabajando por un mundo mejor y seguiremos esforzándonos por... En fi.
L'arrel del problema, diu, no està en la publicitat, sinó en el nostre model econòmic, i que el consumisme, per definició, no podrà ser mai sostenible.
Por ejemplo, el cepillado eléctrico, muchas veces se ha vendido el cepillado eléctrico como la solución maravillosa a la salud bucodental, ¿no? Entonces yo digo, bueno, todo lo que no hagamos de manera mecánica, con el movimiento de nuestra fisonomía y ergonomía, tiene una huella de carbono adicional, porque hay que usar pilas, hay que usar recargas eléctricas.
El grup Volkswagen reconeix que ha traït la confiança dels seus clients als Estats Units falsejant les dades d'emissions de CO2 d'alguns dels seus models dièsel.
L'any 2015 va saltar totes les portades de diaris informatius al Dieselgate.
Els models Jetta, Beetle, Passat, Audi A3 i Golf del 2009 al 2015 als Estats Units contenen un sistema informàtic que desactiva els controls d'emissió de contaminants quan el vehicle està circulant.
Cuando salió el Dieselgate dije, pues estamos perdidos porque esto supone que todo es una gran mentira. Lo que pasa que a Volkswagen la han pillado. Pero yo estoy convencido de que hay otros Dieselgate por ahí circulando y en casi todos los sectores. Entonces, para mí el Dieselgate supone la evidencia científica de que el greenwashing es posible y que incluso en marcas alemanas que han estado diciendo lo muy verdes que eran y han estado vendiendo muchos productos precisamente por ese argumento de ser ecológico, esto es un fraude. ¿Qué no pasará en otras compañías que no son de Alemania? Y si se descubre todo esto, ¿dónde está la confianza de la gente en las marcas?
Per Olivares, això és el pitjor d'aquest cas, que va posar en evidència que el que ens diuen no només pot ser mentida, sinó que, a més, enganyar els pot sortir gratis a moltes empreses perquè ningú fiscalitza aquest tipus de missatges.
És que no hi ha una oficina de veracidad de la información verde. Sí que hay un fact-checking en el ámbito de las fake news, pero no hay nada específico sobre fake news corporativas. Yo reivindico ese organismo, que por otro lado no es nada original, porque en Francia, ya a finales de los 90, se creó la Oficina de Veracidad de la Publicidad. Align my heart, my body, my mind to face what
I've done and do my time. Avui, a les marques, ja no els interessa vendre que són verdes a través de la publicitat, sinó que han fet un pas més. Busquen també fons d'inversió verds per donar la imatge que estan actuant a favor de la salut del planeta. En parlem amb la periodista Montse Poblet, especialista en medi ambient de Catalunya Ràdio. Què és un fons d'inversió verd?
Mira, el reglament europeu que regula les etiquetes verdes dels fons d'inversió estableix tres nivells. El verd fosc és pels fons que tinguin com a objectiu les inversions sostenibles, negocis que no generin danys significatius al medi ambient. El verd clar, pels que es destinen a promoure característiques mediambientals, i els grocs, pels que no tenen criteris de sostenibilitat. Quan es va fer la norma, es pretenia posar ordre i ajudar els inversors a decidir on posar els seus diners, de manera que ningú pogués dir que el seu fons d'inversió és verd perquè així ho ha decidit ell, perquè ho diu ell. Ara només et pots posar l'etiqueta si compleixes amb els requisits del reglament, però el problema, com passa molt sovint, és que no està clar com es mesuren aquests criteris. És un aspecte que Europa ha deixat en mans dels estats.
I això, quines conseqüències ha tingut?
L'any passat els fons que més van créixer van ser els que tenen l'etiqueta verd fosc, però els experts en aquest tipus d'inversions alerten que és més que probable que els fons es pengin aquesta etiqueta per atreure els inversors sense que en realitat ho siguin. Com ja us deia, no hi ha una manera de controlar qui està complint amb els requisits i qui no. De fet, ja hi ha un cas als Estats Units on es van intervenir les oficines de la gestora de fons del Deutsche Bank per vendre com a fons verds uns que no ho eren. I fa poc hem sabut que almenys la meitat dels fons europeus més sostenibles tenen a la seva cartera empreses que exploten combustibles fòssils.
Per tant, feta la llei, feta la trampa, però és que, a més, una investigació periodística acaba de demostrar que els fons verds tampoc són tan verds com es deia.
Doncs el diari El País i 10 mitjans més han analitzat 130.000 inversions de 838 fons i han constatat que gairebé la meitat dels fons europeus amb etiqueta verd fosc, els que teòricament són més verds, tenen en cartera empreses que es dediquen al negoci dels combustibles combustibles fòssils. Estem parlant de 8.500 milions d'euros que els inversors es van pensar que posaven en inversions sostenibles i que es van destinar a empreses, a negocis, que són alguns dels principals responsables de l'escalfament global. Per tant, d'haver res de res. Amb aquesta investigació han constatat que de mitjana un 3% dels fons verds es destina a empreses amb fort impacte ambiental, com per exemple Ryanair, que és una de les aerolínies europees que emeten més CO2, l'automobilística Toyota, farmacèutiques com Novo Nordics o la cosmètica L'Oréal. Una altra de les incoherències dels fons d'inversió verds és que es promoguin des d'entitats que també inverteixen en armament o en especulació immobiliària. El fons d'inversió BlackRock, per exemple, que segur que us sona perquè el moviment de lluita per l'habitatge el cita sovint com un fons voltor que expulsa llogaters dels seus edificis, ha apostat els últims anys per les inversions verdes, però al mateix temps està mantenint polítiques contaminants alguns dels consells d'administració en els que participa.
Conclusió. El resultat és que les empreses de combustibles fòssils aconsegueixen beneficiar-se d'uns diners que no els corresponen, d'una manera que pot semblar perversa, però que és legal.
Solidaris. Mercè Folc. Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio. Parlem molt de canvi climàtic. I ho hem de fer. Però aquest és només el símptoma d'una civilització grotescament fartona. D'un sistema econòmic ineficient, criminal, caníbal i desigual. De la miopia galopant amb què mirem el que ens manté drets. La pèrdua de biodiversitat és potser la mostra més evident i dolorosa. Durant massa temps hem confós una espècie valuosa amb un peluix simpàtic en les botigues, la protecció de la natura amb pintar un mapa verd, la connectivitat amb infraestructures i la contaminació amb progrés. Contra la sostenibilitat, Andreu Escrivà, Sembra Llibres. Wait for your call,
Andreu, què tal? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Andreu Escrivà, ambientòleg i divulgador científic. Actualment és tècnic ambiental i treballa en projectes de canvi climàtic. Des del 2021 és membre del grup d'expertes i experts d'emergència climàtica de Barcelona.
Tot bé per València?
Sí, tot i que les temperatures són una mica massa altes per a l'època de l'any en la qual ens trobem.
Clar, Andreu, des de fa uns anys parlar del temps, no? Tant que ens agrada parlar del temps, mirar les previsions, no? És parlar inevitablement del canvi climàtic, un concepte que a l'època dels nostres padrins i padrines no el feia servir ningú. I en canvi ara, per exemple, nosaltres com a periodistes ja no fem servir canvi climàtic, sinó que ens recomanen parlar aquí a la corporació, a Catalunya Ràdio i a TV3, d'emergència climàtica, no?
Sí, la veritat és que el canvi climàtic, de fet, és una evolució, diríem, del conceptualment o lingüísticament de l'escalfament global, no? Perquè al final, bueno, pues les temperatures pugen, eixa pujada de temperatures provoca un canvi en el clima, i el que hem vist és que ara no només tenim un canvi al clima, sinó que tenim una urgència per tal de fer alguna cosa, no? I d'ahir l'emergència climàtica. Però crec que ens hem d'adaptar en el llenguatge, però també, evidentment, amb les accions, no? Que fem com a societat i també individualment.
Efectivament, les paraules, els conceptes, en aquest sentit, no? En aquest àmbit i en tots els altres, no són mai neutres. Per combatre el canvi climàtic, els governs i les empreses parlen de neutralitat climàtica, ens diuen que hem de reduir la nostra empremta de carboni, que podem mesurar la nostra ombra climàtica, que cal fomentar l'economia circular, que estem en un període de transició energètica. Després entrarem, si de cas, més a fons en aquest diccionari, no sé si dir-ne, no?, d'eufemismes, al final.
Sí, una mica sí. N'hi ha alguns conceptes que jo crec que són bons, són útils, són eines, no?, que podem emprar per tal de lluitar millor front al canvi climàtic, però n'hi ha altres que són directament eufemismes per tal de no actuar, per això sí, fer-nos sentir molt bé pensant que estem fent alguna cosa de profit.
Mm-hmm. Fixem-nos en un altre concepte que ven molt, no?, i que sentim amb freqüència, no? Parlem de l'adjectiu sostenible. Tot ha de ser sostenible. Què entenem per sostenible, Andreu?
Sí, jo crec que patim una epidèmia de sostenibilitat perquè està tot arreu. De fet, ens la podrem trobar per passadissos de supermercats, en concessionaris de cotxes, en tendes de roba, i crec que és un problema, perquè quan alguna cosa està a tot arreu és que no significa res, no? I sobretot, el remat és que la gent pensa que sostenible és que cuida el planeta, és que si una cosa sostenible ja és fantàstic, no? Però fixem-nos en primer lloc que només ens estan parlant de la sostenibilitat ambiental. És a dir, no estem dient, no?, això qui ho ha produït, qui ha fabricat aquesta jaqueta o aquests pantalons, en quines condicions laborals, quin impacte té, no?, en l'economia local. I després, això de que cuide el planeta, vaja, diria que el 99% dels casos és fals. És senzillament un producte que té una miqueta menys impacte del que tindria abans o el que tenen els seus homòlegs, no? I el que passa és que queda molt bé.
Exacte. Tu acabes d'escriure precisament un llibre titulat Contra la sostenibilitat, publicat per Sembra Llibres, n'hem escoltat abans un fragment, en què denuncies precisament la banalització i la perversió, no? Explica'm en quin sentit.
Doncs crec que la sostenibilitat, de fet, per a molta gent implica coses positives, implica un marc, un paraigües, diríem, per a avançar en una millora de la societat, en quant a també a nivell social, econòmic i, des de luego, ambiental, no? Però n'hi ha hagut una banalització en el sentit de que n'hi ha hagut un buidatge de contingut, perquè ara, al segle XXI, el que hem vist és que és senzillament una manera de sostenir un sistema inherentment insostenible, com és el capitalisme, i el que s'ha tornat, diríem, és en una mena de, bueno, pues de bastida per tal d'aguantar un sistema que està fent fallida i que ho estem veient amb la crisi bancària 2008, amb la crisi de la Covid, amb la crisi energètica, que ja és estructural, i, per tant, la sostenibilitat ja no és una terminologia que ens faça avançar o imaginar futurs millors, sinó que senzillament és, bueno, pues un parche, no? Un pedaç que tracta d'aguantar una cosa que tard o d'hora caurà. Però la sostenibilitat actual, mercantilista i sobretot buidada de contingut real i profund, el que fa és oferir-nos la il·lusió de que això sí que és possible, no?
Tu parles en el llibre de jocs de trilers.
Sí, perquè és de veres que n'hi ha alguns casos que jo entenc que, bueno, quan uno ha de fer una publicitat, no, de la seva empresa, pues d'alguna manera ha de exaltar les virtuts, no? Però n'hi ha vegades que, massa vegades, de fet, que directament és una mentida o és un joc de thrillers o és una façana, no? Allò que se'n diu el greenwashing, és a dir, tu parles de que la teva empresa ha fet alguna cosa molt bé a nivell ambiental, però realment el que estàs fent és amagar tot un entramat d'insostenibilitat que tens al darrere.
Coca-Cola patrocinarà la cimera del clima de l'ONU a Egipte a finals d'any. La sostenibilitat entra a les aules d'Espanya a partir del curs vinent, segons un contingut patrocinat que fa referència a una plataforma educativa de Repsol. L'Aràbia Saudita projecta una ciutat lineal, Neom, de 170 quilòmetres de llarg i 200 metres d'amplada, que es proclama futurista i sostenible. Unes setmanes després, Neom, a l'Aràbia Saudita, serà la seu dels Jocs Asiàtics d'hivern el 2029. Joe Biden, president dels Estats Units, assegura que a l'exèrcit nord-americà tots els vehicles seran amigables amb el clima i que es gastaran molts milions en això. L'Ajuntament de Gloucester decideix plantar 12.800 arbres per ser climàticament neutre, però l'onada de calor de l'estiu del 2022 en mata més del 95%. Escric aquestes línies l'octubre del 2022. Em limita a copiar notícies. No crec que calga continuar.
Fas una acció, n'hi ha una entitat bancària en aquest país, el Banco Santander, que es declara com a banc sostenible, diu que n'han donat molts premis per ser un banc sostenible. De fet, recicla les targetes de crèdit per a fer bancs on la gent pugui asseure als jardins, no? Fantàstic, això és positiu per si mateix, no diré que no, però és una entitat bancària que està invertint decenes de milions d'euros, crec que en els últims 5 anys 40.000 milions d'euros ha invertit en combustibles fòssils. Llavors, això és greenwashing, és a dir, i com aquesta moltes, no? És fer un clam de que tu eres molt verde, que et preocupes, no?, com a empresa per la sostenibilitat o que et preocupes pel planeta o per aquestes qüestions, però no canviar el model de negoci. I allò que hem d'entendre és que el que necessitem canviar no és la comunicació, no són les accions cosmètiques, sinó és el model de negoci d'algunes de les empreses més contaminants, i en aquest cas, pues, també és molt important parlar del flux de diners, de on estem destinant els diners com a societat, si a combustibles fòssils o a transició energètica.
Clar. Acabem de sentir ara el professor de la Universitat d'Alacant, Fernando Olivares, que és autor de la primera tesi doctoral sobre publicitat verda. És una tesi, ens ha explicat, de finals dels anys 90. Això vol dir que com a consumidors, Andreu, ja portem 20 anys bombardejats per aquests missatges sobre les bondats de la sostenibilitat. Això es diu de seguida.
Sí, la veritat és que sembla, ara que, el que passa és que sembla que sigui molt recent, perquè la Unió Europea, no, s'ha ficat una mica les piles, diríem, amb això del greenwashing i n'estem escoltant parlar, no? Però sí que és de veres que porta molt de temps, més de 20 anys, però no érem capaços de detectar-lo, diríem, amb rigor fins fa uns pocs anys, no? Perquè calen ferramentes d'avaluació, és a dir, cal que n'hi hagi transparència empresarial, transparència institucional, cal també una societat civil que vulga conèixer tot això, que pressione per tal d'investigar aquestes empreses, calen també ferramentes que vinguin de la Unió Europea, no? que han possibilitat aquesta comptabilitat verda també de moltes empreses, i en aquest sentit jo crec que també calia una societat preocupada per la qüestió climàtica, per la qüestió ambiental, que és el que hem tingut els darrers 5-6 anys arran de Fridays for Future, Extinction Rebellion, Greta Thunberg, etc., i que afortunadament ara se ho pensa dues vegades abans d'assumir que una empresa que li està dient que és molt verda ho és realment.
Quin és l'origen d'aquest concepte? Quan es comença a traspuar a través dels discursos públics?
Jo ficaríem la data, diríem, en 1992, quan està la cimera de la Terra, Rio de Janeiro, que llavors, a partir d'aquell moment, bueno, pues naixen les cimeres del clima, naixen també les agendes 21, la gent que ja tinga una certa edat se'n recordarà que molts ajuntaments, molts pobles i ciutats tenien una agenda 21, que era una mena de ODS municipal, anem a dir-ho així, i comença a veure's, bueno, pues que això és una qüestió que interessa a la gent, que interessa a la ciutadania, que interessa als votants també, i que interessa als consumidors, no? El que passa és que aquí n'hi ha una qüestió molt, molt perversa que no podem deixar de senyalar, i és que arran d'aquesta revolució conservadora i neoliberal dels 80, no? amb Reagan, Thatcher i companyia, el que fan és s'individualitza la culpa, és a dir, el que es tracta de fer amb l'ajuda, per exemple, de campanyes com la de British Petroleum, BP.
Bienvenido a nuestro ajetreado mundo, donde todos queremos más energía con una menor huella de carbono. Por eso, en BP trabajamos para hacer energía más limpia y mejor.
Que parla de la petjada de carboni per tal de individualitzar la culpa del canvi climàtic, el que ens fan és responsables a la ciutadania i, per tant, el que ens diuen és que hem de comprar millor. No hem de deixar de comprar, no hem de canviar els nostres hàbits, però hem de comprar d'una altra forma, hem de fer determinades coses, però sense qüestionar-nos el marc, diríem, global de lo que és el sistema, no? I així és, bueno, pues on s'ha anat colant fins al punt que n'hi ha hagut, a mi m'ho han dit moltes persones i jo les entenc perfectament, n'hi ha molta gent a les institucions o fins i tot a algunes empreses que tracten de fer un bon treball que diuen, és que no em puc escapar de dir sostenible, és que no em puc escapar de dir certes coses perquè està ja tan present al llenguatge que és molt difícil resignificar la paraula o és molt difícil tractar de buscar una alternativa, no? I per això jo crec, i és el que proposo una mica en el llibre, és que hem de pensar en un marc completament distint, perquè aquest marc, i jo crec que s'ha d'assumir, ha estat captat per les empreses, ha estat captat pel capitalisme i, sobretot, l'hem perdut perquè ha estat completament buidat de contingut i se li ha plenat un contingut purament mercantilista.
Vida, porta'm aire net, que faci bo, porta'm aire net.
Els discursos per actuar contra l'emergència climàtica, contra el canvi climàtic, Andreu, apel·len sempre al futur, no? A les generacions futures. Com si el present que estem vivint, i ara això és un clar exemple, no? Aquesta sequera permanent, no fos urgent, no? Al llibre dius, si desplacem el problema al futur, també hi desplacem les solucions. Som nosaltres els que tenim problemes. Cada vegada hi ha més morts pel canvi climàtic i, efectivament, aquest futur ja és present a moltes zones del planeta, no? Moviments de persones morts, no? Per les altes temperatures també aquí, a les nostres societats.
Sí, i jo de fet dic una cosa que potser sembla una mica dura, però jo estic més preocupat pels meus pares o pels pares dels meus amics que per els fills dels meus amics, perquè la gent de la generació dels meus pares, de gent de més de 70 anys, són les persones que estan patint més, doncs, aquestes onades de calor i que de fet tant a Barcelona com a València com a Palma són les persones que més, malauradament, més es moren diferent, no? A l'estiu, quan hem tingut episodis com els de l'estiu de 2022. Llavors jo crec que per a començar és un problema present, present i passat, eh? Perquè això del canvi climàtic ve de llarg i ve dels anys 20-30, ja se'n parlava, no? D'aquesta qüestió fa 100 anys. Però és que, a més, si parlem només del futur, si pensem que, bueno, pues el 2050, el 2060, ai, la gent que vindrà, inconscientment, encara que tinguem la millor de les voluntats, el que estem fent és dir, bueno, ja s'apanyaran, no? Vull dir, ja s'ho faran al futur. I això no està clar, no està clar perquè, en primer lloc, hem d'actuar ja en el present, també perquè quan actuem front al canvi climàtic no només tenim beneficis relacionats amb el canvi climàtic. Molta gent es pensa que llevar cotxes de les ciutats és pel canvi climàtic. No, és per la salut. Es moren desenes de milers de persones a Espanya cada any per una qüestió de contaminació atmosfèrica que causa també càncer de pulmó, no és només el tabac, no? I cal que diem, n'hi ha molts beneficis en lluitar contra el canvi climàtic, no només aquells associats, diríem, als nivells de CO2, sinó al que es coneix com a co-beneficis, però és que, a més, no podem portar la lluita al futur perquè necessitem actuar ara. Malauradament tenim molts pocs anys, fins a 2030, no és que sigui una línia roja, vull dir, hem d'anar actuant contra el canvi climàtic el 2027 i el 2037, però tenim molts pocs anys per evitar futurs catastròfics que tu, jo i la gent que ens està escoltant viuran. I llavors, si pensem inconscientment en que això és un problema del futur, que passarà en un lloc llunyà, no? O passarà o en l'os polar o en Bangladesh, inconscientment pensem que a nosaltres no ens tocarà. I això molts estudis sociològics, malauradament, ho reflecteixen, que n'hi ha un 70, 80, 90% de persones que creuen que el canvi climàtic és un problema greu, que és un problema, que cal actuar, però només n'hi ha un 30-40% de persones que diuen, bueno, sí, a mi això me tocarà. Hem de parlar molt de justícia social, no només a casa nostra, sinó a nivell global.
Clar, parlaves d'aquests futurs catastròfics que estan vinculats també a un sistema econòmic cada vegada més desigual. Els rics són més rics i els pobres són més pobres, no? Des de la visió o des de la lectura vinguda de l'ecologisme, no tant de la part econòmica, clar, una cosa va lligada amb l'altra.
Sí, efectivament. De fet, n'hi ha un llibre molt, molt interessant de Lucas Chancel, un economista, que es titula Desigualdades insostenibles, no? Perquè no són dues coses que vagin separades, sinó més bé són la mateixa expressió d'un sistema, un sistema capitalista, que el que fa és acumular desigualtat, acumular capital i provocar desigualtat, i després genera una sèrie d'impactes ambientals absolutament insostenibles, no? I n'hi ha una dada molt, molt interessant en el llibre i, de fet, en els estudis d'aquest economista, que el que ens diu és que la desigualtat en emissions de carboni, és a dir, la diferència entre aquells que emeten molt de diòxid de carboni i poc diòxid de carboni, no és tant una desigualtat entre països, sinó entre classes socials. És a dir, n'hi ha més distància entre un català ric i un català pobre en quant a emissions que entre un català i una persona que visca en Cambodja, no? I això és molt important perquè el que ens diu és que hem de treballar per tal de frenar la desigualtat, perquè alhora la desigualtat és una gran creadora d'insostenibilitat, no? I a part per altres qüestions, evidentment, no? Però que no podem pensar, no ens podem fer la il·lusió de lluitar contra el canvi climàtic sense lluitar contra la desigualtat.
Si ens fixem en les grans empreses, no? Totes aquestes empreses no estan disposades a deixar perdre, no?, aquesta part del pastís, no? Aquestes empreses compten amb uns lobbies molt, molt potents, que fa anys que treballen per posar en dubte o per desprestigiar, per exemple, el que diuen els informes científics i els discursos de la gent que en sap, com és el teu cas, no? Com es lluita contra tot això?
Parafrasejant a Joan Fuster, cal dir que tota educació ambiental que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I llavors el que crec que cal és educació pública, de qualitat, que sigui capaç d'informar la ciutadania, perquè una vegada se li informa, i això ho recollisca al llibre, es pot veure com en processos com l'Assemblea Climàtica que es va realitzar a Espanya i també en altres assemblees que s'han fet arreu d'Europa i del món, com quan a la gent tu li expliques realment en quin punt estem, en quina cruïlla estem, i compta amb l'opinió i amb el saber de distints experts, la gent el que demanda són accions molt radicals. Estem parlant de parlar de creixement, estem parlant de nacionalitzar les elèctriques, de prohibir els vols curts, etcètera, no? És a dir, crec que cal molta educació ambiental perquè llavors n'hi haurà un substrat, diríem, per a que puga arrelar una acció climàtica molt més potent. I després crec que parlant del greenwashing, com n'estàvem parlant, crec que n'hi ha un gran potencial de regulació, és a dir, d'una legislació clara i directa, com el cas del tabac, que s'ha tallat tota la publicitat, o com el cas, per exemple, de la informació nutricional, que encara, bueno, pues sembla que no acaba de funcionar del tot bé el Nutri-Score aquest, però crec que són precedents que ens haurien de marcar, de dir, mira, no pots dir que eres una empresa sostenible si realment el teu model de negoci és continuar produint diòxid de carboni o continuar fabricant productes insostenibles. I crec que una vegada ataquem, i dic atacar en totes les paraules, no?, aquesta publicitat enganyosa, que a banda és un frau al consumidor, pot haver un canvi de mentalitat, i si això ho combinem amb aquesta educació ambiental i si ho combinem també amb un canvi cultural, que jo crec que ha de sorgir també de internament, però també s'ha d'emmarcar una qüestió col·lectiva, crec que tenim, diríem, els fonaments suficients com per anar fent un canvi potent, pot ser massa lent, lamentablement, però potent, cap a un sistema distint, no? I això, tot això combinat amb una qüestió que a mi em sembla essencial, que és la recuperació del nostre temps, és a dir, la setmana laboral dels 4 dies, que és una forma de recuperar part del temps, però sobretot tractar d'alentir el ritme de la societat, perquè quan més ràpids anem, més insostenibles som. Tinc esperança, no diria que sóc optimista, però tinc esperança amb que les experiències prèvies que n'hi ha hagut en aquest sentit, tant a nivell local com a nivell estatal, possibiliten canvis que vaja, que jo crec que n'hi ha espai per al canvi, i sobretot hem de pensar que la incertesa és quelcom bo, és una cosa positiva, menys mal, no?, que no tenim el futur marcat a foc i que aquest determinisme, no?, que prediquen alguns, en realitat és fals i està tot obert, i com deia també el poeta, no?, tot està per fer i tot és possible.
A l'ombria de la serra l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mar quan la penya grossa ens mira a l'horitzó.
Hi ha dades molt interessants al teu llibre contra la sostenibilitat. Per exemple, dius que l'alteració humana ha arribat al 75% del planeta. Això vol dir que arribem a afectar llocs on ni tan sols hem estat.
Sí, jo la veritat és que és molt impactant llegir d'aquestes qüestions, i jo no negaré que n'hi ha dies que em fiqui a llegir informes o articles científics i dic, ostres, malament, no? I aquesta és una de les dades. De fet, jo en el llibre li dedique un espai relativament reduït, no? N'hi ha un capítol que és contra la dominació de la natura, i en el sentit de que hem d'entendre que la transició ecològica no és només energètica, sinó que és també, evidentment, una transició de la nostra forma de relacionar-nos amb la natura, i que estem arribant a tot arreu, és a dir, els éssers humans estem modificant tot el planeta, com funciona el planeta, els cicles biogeoquímics, el clima del planeta, els nostres residus estan arribant fins a l'últim racó dels pols, i crec que aquesta és la base de la que hem de partir, no? De no considerar únicament que tenim un impacte, pues això, puntual en una ciutat, en un poble, en un riu, en un tros de costa, sinó d'assumir que som una espècie planetària i que hem de passar d'un esquema mental de dominació del planeta i d'utilitzar-lo com si fos un rebost o com si fos un abocador, a tractar de viure de la forma més harmònica possible.
Escrius, tot el que hem construït pesa més que tot allò que està viu. L'esfera artificial pesa més que la biològica. El problema, dius, no és la superpoblació, sinó el superconsum. Abans també en feia referència, no?
Sí, la veritat és que, bueno, la dada que estava llegint abans, la de que el que hem construït pesa més que allò viu, és una cosa que jo dic, ostres, això no pot ser, no pot ser. Pues sí que és, no? Estem a un nivell, diríem, de modificació, de fins i tot geològica, del nostre planeta, absolutament espectacular, que en cap moment de la història passada de l'ésser humà es va arribar ni a plantejar, no? I ara estem immersos en aquesta espiral, i el que crec que cal és parar-nos i mirar-se-ho per tal de poder canviar-ho, no?
El 70% de les aus que hi ha avui al planeta tenen una única funció, servir-nos d'aliment. Ens mengem 60.000 milions de pollastres a l'any.
Sí.
Quan ho veus així, o sigui, agafes la dimensió del problema, eh?
Sí, en aquesta dada que de fet he de admetre que la vaig repetir del llibre anterior, d'Ara jo què faig, que també està publicat amb Sembra, perquè em resulta tan colpidora que dic, jo això ho he de ficar en cada llibre. I jo vos promet que he hagut de revisar, no? Dic, a veure si aquí n'hi ha algun zero que no estiga ben posat. També n'hi ha una altra dada en el llibre, que no sé si te l'estic xafant o la no vés a dir després,
digues.
Però que és que el... de tots els mamífers terrestres, només el 4% de la biomassa, és a dir, del pes, són salvatges. És a dir, la resta som nosaltres, que som 30% i pico del pes dels mamífers terrestres, i bestiar. I llavors, clar, dius, ostres, és que el 96% dels mamífers terrestres del planeta Terra, ara mateixa, són animals que estan a la nostra disposició o nosaltres mateixa, no? I el mateix passa amb les aus, que al final les aus que veiem quan anem a fer un volt per la muntanya són només un 30% de totes les aus que n'hi ha al planeta, perquè el 70% restant estan a la nostra disposició, no?, per a menjar-nos-les, bàsicament.
Era viure en silenci sense plors aquella història que ara don tranquil·la en algun lloc del món.
Anem per acabar el diccionari de conceptes ecològics, perquè semblant al concepte de sostenibilitat trobem el de neutralitat climàtica, per exemple, no? O també, no, des de fa un temps es comença a parlar del que es coneix com a overshot, l'extralimitació. Sí. Està molt bé, Andreu, que puguis fer un parell de pinzellades sobre aquests dos conceptes, també per centrar la pilota, per aquello que dèiem de la importància del context.
Doncs a mi la neutralitat climàtica, de fet, em preocupa molt, i és que la neutralitat climàtica desplaça les solucions una altra vegada al futur, no? El mateix que hi ha amb les generacions futures, és a dir, se n'anem al futur, que el 2040-50 serem neutres en carboni. I llavors la gent diu, ui, fantàstic, no? Superbé. Dius, no, això és com si un amic te diu que deixarà de fumar i tu te n'alegres, però de sobte et diu, no, però deixaré de fumar d'aquí 20 anys. I dius, ostres, però llavors no estem avançant res, no? Tens 20 anys per davant per agafar càncer de pulmó per emmalaltir. Pues n'hi ha moltes empreses que estan fent aquest tipus d'esquema, no? El que estan fent ara mateix és augmentar les seues emissions de gasos d'efecte hivernacle, els que causen el canvi climàtic, dient-nos que el 2040, 2050 o 2060 seran neutres, no? I això és un mal camí. A més, i molt breument, però una qüestió molt clara, i és que la neutralitat climàtica és una mena de cuenta con paga, no?, que en diuen en castellà, és a dir, de jo emet 100 i en capture 100, no? I, clar, aquesta captura es pot produir de dues formes. La primera és amb elements tecnològics, és a dir, una mena de aspiradores de diòxid de carboni de l'aire que no estaran preparades, no seran escalables i no seran funcionals a l'escala que necessitem al 2040, 50 o 60. Són el que se'n diu tecnooptimisme, és a dir, pensar il·lusòriament que alguna cosa anirà bé i que alguna cosa inventaran. Això no serà així. I després, lo de plantar arbres, no? Estem pensant en plantar molts arbres perquè capturen aquest diòxid de carboni, però per a plantar aquests arbres moltes vegades, i això ja passa al present, no es tenen en compte els ecosistemes als quals s'estan plantant, amb el qual després fracassen aquestes replantacions, o s'expulsa a la gent que viu a aquests puestos, amb la qual realment el que estem fent és empitjorar la situació. I per parlar breument també de l'overshot, l'overshot es podria traduir com l'extralimitació de temperatures, és, direm, una corrent ja de pensament que el que diu és, escolta, no arribem a quedar-nos per sota del grau i mig, que és el que marca l'acord de París, anem a sobrepassar el grau i mig i després ja tornarem cap a baix, d'alguna manera, no? L'extralimitació és molt perillosa perquè passar del grau i mig té conseqüències molt serioses i ningú hauria de dir, després ja baixarem. No, té conseqüències molt clares, no? En la vida de centenars de milions de persones, i sobretot perquè obri la porta a la geoenginyeria, és a dir, anem a ficar partícules que reflectesquen la llum solar, no?, a l'atmosfera, per tal de baixar la temperatura, aixina com una solució d'urgència. I això no és controlable, és a dir, és ingovernable, és indesitjable, no sabríem els efectes que podria tenir a nivell mundial, i sobretot quedaria en poder de les potències que pogueren fer aquesta modificació del clima, no? Llavors jo crec que no és gens desitjable i és una solució també tecnooptimista.
Doncs molt bé, Andreu Escrivà, ambientòleg i divulgador científic, acaba de publicar Contra la sostenibilitat a Sembra llibres. Ara escoltarem, ja que parlaves de lluites i d'acció, el Rubén, que és un estudiant de química amb qui ha parlat la Mireia, i aquí ara sentirem que s'ha unit al col·lectiu Rebel·lió Científica, no? Molts científics que han decidit, veient el panorama, passar a l'acció. Moltíssimes gràcies, Andreu, de veritat.
A vosaltres, un plaer.
Solidaris.
Que corazón.
Mercè Folch.
Corazón.
cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio.
We are here with the Scientist Rebellion, Extinction Rebellion and the Última Generazione.
La actitud de nuestros gobernantes es criminal. Nos están condenando a un futuro catastrófico.
The rich are destroying the planet.
Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicar a la gente lo que está pasando. Nuestros representantes políticos no lo explican.
L'exterior del Congrés dels Diputats va quedar tenyit de vermell el 6 de maig del 2022 per una protesta de científics que alçaven la veu contra l'emergència climàtica i la inacció dels polítics per frenar-la. Hi ha hagut accions similars a diferents països i a finals de març s'ha repetit l'escena al Congrés perquè ha començat el judici contra els responsables de la mobilització de fa un any. Però qui són? Per què aquests científics han decidit sortir del laboratori?
La comunitat científica i acadèmica ja porta dècades avisant sobre l'emergència climàtica i les conseqüències que tindrà l'emergència climàtica i el possible col·lapse ecosocial que hi haurà. Jo he arribat a la ciència en un context en què les proves científiques ja són més que evidents i més que abundants. I ara visc en aquesta contradicció de que hi ha un context científic molt clar que ens indica cap on anem i no hi ha voluntat política ni polítiques valentes per fer front a això. El govern ja porta tantes dècades ignorant la ciència que s'ha arribat al punt que fer-lo ecològicament necessari és cada cop més políticament impossible.
El Rubén és estudiant de doctorat en química atmosfèrica de la UPC. Fa un any que va entrar al grup de Barcelona de Rebel·lió Científica, que pertany al moviment que ha liderat les protestes al Congrés.
Hi ha gent des de la sociologia, hi ha gent filòsofa, hi ha gent del món científic i gent que estudia el canvi climàtic, hi ha molta gent que és biòloga, hi ha persones que porten molt més temps a l'acadèmia i també hi ha estudiants. També hi ha persones que no pertanyen a la comunitat acadèmica però que ens ajuden en l'àmbit de la comunicació, ens recolzen en les accions... D'alguna forma, la societat em deia que jo havia de ser objectiu i distant aquest tema i estudiar-lo simplement i informar, però jo veia que realment la ciència ja no milloraria les prediccions. Les prediccions són les que són i podem millorar-les, però el govern ha d'actuar políticament. Jo també soc ciutadà d'aquest país i d'aquest món i havia de trencar aquest paper de científic objectiu i distant.
Com ell, molts científics s'estan sumant a la lluita. Pensen que tenen la responsabilitat de predicar amb l'exemple.
Imagina't que tu estàs a casa, a la teva habitació, i de cop piquen a la porta, obres i surt un bomber que et presenta un informe dient que l'edifici està en flames, però tu t'has de llegir l'informe i el bomber és impassiu a les teves reaccions i a la situació, mentrestant que hi ha fum per tot arreu. Com et prendràs aquesta situació? En canvi, és molt diferent si aquest bomber es botxa a la porta i entra cridant dient que surtis. Clar, com sortiràs tu? Doncs jo ara mateix em sento com el bomber. I el pitjor de tot és que l'edifici està en flames des de fa dècades.
A banda de les accions al Congrés, Rebel·lió Científica n'ha protagonitzat d'altres.
El passat 27 de febrer es va fer el Mobile World Congress, una performance davant de l'entrada al Mobile World Congress, juntament amb CETEM, en el que denunciàvem la hipocresia que hi ha en treure al mercat nous mòbils cada 2x3 i l'impacte mediambiental i social que té l'extracció dels minerals que es necessiten per fer aquests nous dispositius. Hi ha hagut moviments contra els jets privats en aeroports, a Eivissa, a Brussel·les i a diferents parts del món, dins de la campanya de Make Them Pay, reiterant un altre cop aquest missatge de que els rics i les riques tenen molt de pes en la petjada ecològica. El moviment d'embenar estàtues a nivell europeu que es farà durant les següents setmanes.
L'objectiu d'aquesta organització heterogènia són les administracions perquè, malgrat que estan alertades, no estan actuant per revertir la situació.
Jo crec que hi ha interessos econòmics, clarament, i volem mantenir l'economia tal i com està amb el mateix model, on s'enriqueixen uns molt pocs, mentre la resta patirem les conseqüències del canvi climàtic. El que estem demanant és un canvi de sistema, perquè en el fons, clar que és impossible arribar-hi si mantenim l'actual sistema socioeconòmic. És que l'actual sistema socioeconòmic és el que ens durà el col·lapse ecològic. Però hem de pensar que ja s'han superat 6 dels nous límits planetaris que asseguren una supervivència digna de l'espècie humana, ja s'ha perdut la possibilitat, creiem, d'evitar superar els 1,5 graus, i els 1,5 graus els superarem el 2030. Ja fem el que fem. És que el marge de maniobra que tenim és actuar amb urgència. Actuar com si la casa realment estigués en flames perquè ho està.
La manera d'aconseguir tot això és aquesta.
Primer és que hi ha d'haver-hi una descarbonització d'emergència, després ha d'haver-hi una transició energètica justa i redistribució de la riquesa. I després governança i democràcia participativa. Després, un dels objectius principals és que es dugui l'emergència climàtica al centre del debat polític. Sembla que està darrere fons, com que no es porta al centre del debat polític, ningú s'atreveix, cap govern s'atreveix a dur a terme polítiques valentes per fer front a aquesta emergència climàtica. Després també és pressionar perquè es posin límits, que es posin límits a les formes de vida obscenes de la gent rica. Estem sostenint una ideologia que, on l'ostentació es premia.
Tot i que ara mateix s'estan jutjant científics per protestar, en Rubén diu que no tenen por de les represàlies perquè, entre d'altres coses, al·lega que només fan accions no violentes.
Por de represàlies no en tenim. És que reiterarem, reiterarem i reiterarem i reiterarem i és igual que ens reprimeixin perquè tornarem a fer-ho. És que la qüestió és per què hem de tenir por de represàlies quan és el govern que no hauria de reprimir-nos. O sigui, la culpa no és nostra, no estem fent res dolent, al contrari, és que estem alertant sobre un perill que afectarà totes. No té por el govern de represaliar-nos a nosaltres?
Hi ha països en què jutges i advocats han decidit no prendre mesures contra els activistes.
120 jutges i advocats de britànics han firmat una declaració de consciència dient que no són capaços d'actuar en contra d'activistes climàtics.
Segons el Rubén, la comunitat científica els dona suport de manera majoritària. De la població, per altra banda, en demanen la mobilització. No volen assenyalar i responsabilitzar la ciutadania del canvi climàtic.
Clarament no creiem que hi hagi una responsabilitat individual per fer front al canvi climàtic. Jo a nivell personal crec que sí que tens una responsabilitat perquè si tu deixes de comprar plàstic et tornaràs més sensible a les empreses que contaminen. I és una forma de fer-se més conscient, però amb això tampoc canviaràs el canvi climàtic, solucionaràs el canvi climàtic. Des de Scientist Rebellion apel·lem a que la gent es mobilitzi i potser no pots permetre't deixar de comprar plàstic, però intentar organitzar-se per demanar conjuntament que el govern faci, ens presenti solucions i alternatives sostenibles al plàstic, sí que és possible. Crearàs confraternitat i ajuda mútua, que en el fons és una de les solucions al canvi climàtic.
Mentrestant, Rebellion Científica continuarà als carrers fins que la classe política comenci a prendre mesures valentes per salvar el planeta.
Solidaris. Mercè Fort.
Acabem aquí, a la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció, Sandra Novillo, a la part tècnica, Sam Maceda. Gràcies per seguir-nos cada setmana a l'antena i en podcast. Fins aviat. Fins aviat.